Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Venim d'un Numancia 3, Sabadell 3 i dissabte, en aquest anomenat Dia de la Ciutat, la cosa promet pel que fa gols en el duel contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Dos equips que estan en aquesta zona mitjana-baixa de la classificació, però estan entre els més golejadors i també entre els més golejats. En el cas dels de La Rioja, fins i tot més exagerat que el conjunt arlequinat, liderant cadascun dels rànquings. I de ben segur que l'equip de Raúl Llona també estan buscant mitigar aquestes mancances al darrere, perquè en atac, la veritat, com a mínim, en encert de cara a porteria, van sobrats. La veritat que quan un és aficionat d'un equip i veu moments de tendresa al darrere pot arribar a ser frustrant, però sincerament, sabent que no hi ha l'exigència d'estar dalt, no podem oblidar que això, el futbol, és un espectacle i és d'agrair que hi hagi propostes tan valentes d'uns i altres. Ahir fèiem èmfasi en l'aspecte defensiu del Sabadell, aquesta cara més amarga, i avui toca la més alegre, el potencial en atac de l'equip, que es posarà a prova dissabte davant la SDL i a veure qui és capaç de donar més cops. Què tal com esteu? És dijous, 24 de novembre. Comencem l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Debut plàcid ahir de la selecció espanyola al Mundial de Qatar amb un escandalós 7-0 sobre Costa Rica. Els golejadors van ser Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres per partida doble, Gavi, Carlos Soler i Morata. En el mateix grup, la gran sorpresa la va donar al Japó, tombant Alemanya 1-2. La jornada d'avui ha arrencat a les 11 amb el Suïssa-Camerún, que acaba d'acabar, i el marcador final ha estat d'1-0 favorable a la selecció helvètica. A les 2, Uruguai-Corea del Sud, a les 5, Portugal-Ghana, i a les 8 del vespre, el debut del Brasil, una de les grans favorites contra Sèrbia. Avui també juga el Barça femení, partit de Champions contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, on s'espera de nou una gran entrada, en un duel que arrencarà a 6:45 de la tarda. Per la seva part, el Barça masculí d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez juga també partit de Champions contra el Kiel, i també a 6:45 de la tarda, en aquest cas a terres alemanyes. En tennis, Espanya va caure i eliminada als quarts de final de la Copa Davis contra Croàcia, i en bàsquet destaquem la victòria a l'Eurocup del Joventut 54-68 a la pista de l'Ulm alemany. Anem amb la resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
Mirem amb l'última hora del Sabadell i també aquestes dades ofensives de l'equip. El Porta Giratòries, que el fem avui amb Xiquero Cerinjauregui, i marxarem a La Rioja per conèixer també l'estat d'actualitat de la Sociedad Deportiva Logroñés. Parlarem de waterpolo amb la victòria de l'Astralpul ahir en Lliga contra el Sant Andreu, de futbol sala amb el retorn del tècnic del club Adri Sánchez, allà on va triomfar, i farem la prèvia dels partits de l'Oar Gràcia del cap de setmana.
L'actualitat de la primera ref.
Un parell de notícies que rescatem. Antonio Toral, de la Pedrera del Múrcia, ha renovat amb el seu club signant contracte professional, i a la Unión Deportiva Logroñés, presentat oficialment ahir Nacho González com a nou tècnic, el dia, per cert, que el futbolista Simón Lecea era operat d'una greu lesió de genoll.
De quin partit no estarem pendents?
A 2:45 del migdia, d'aquí a 23 minuts, segona divisió d'Egipte, el Medina al Monaguara, tot això és un equip sencer, contra Fayum.
I a les xarxes socials.
Fèiem referència ahir a @radiosabadell de Twitter d'aquest pack que el centre d'esports ha posat a disposició dels socis de cara al desplaçament de la setmana que ve al camp del Nàstic, a un preu de 20 euros l'entrada més autocar, 10 euros l'entrada sola.
Avui celebra el seu aniversari
Javier Gorria, exwaterpolista del club, i Jordi Vinyals, exjugador del Sabadell.
Tal dia com avui, de l'any passat,
ho podeu llegir a radiosabadell.fm. Pedro Munitis signa com a nou entrenador del centre d'esports. Un dia després que Antonio Hidalgo s'acomiadés en aquella emotiva roda de premsa, es feia oficial l'acord amb el Càntabra el 24 de novembre del 2021, que havia avançat aquesta casa, Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i vuit del migdia, arrenquem l'Hotel Suís d'aquest dijous 24 de novembre. Estem a poc més de 48 hores de viure aquest duel de la 13a jornada entre el Centre d'Esports i la Societat Deportiva Logroñés. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Parc.
Avui l'equip s'ha tornat a entrenar. Crec que han canviat d'escenari, per cert, del que estava previst inicialment, no?
Sí, ahir ens acomiadàvem a l'Hotel Suís dient que la sessió d'avui seria Sant Oleguer, però a canvi d'última hora han tornat a repetir escenari, és a dir, no amb el d'ahir, que recordem va ser al Temple, sinó amb el de dilluns, la dimarts, perdó, que va ser a l'Olímpia, avui de nou en aquesta instal·lació municipal a tocar de l'estadi, per aquells que no s'acaben d'ubicar massa, doncs aquí és on ha tingut lloc, aquesta tercera sessió de la setmana pels homes de Gabri García.
Ahir, en aquesta sessió a la nova Creu Alta, abans de la roda de premsa de Pelayo Suárez, destacaves que Alberto Fernández no havia pogut completar tota la sessió per unes molèsties al genoll. No sé si tenim alguna novetat en aquest sentit pel que fa al Murcia.
No, precaució. Al llarg de tota la setmana aniran alternant amb ell. Gairebé ens remuntem a la setmana de la Real, perquè sàpigues del que estic parlant. És a dir, entre cotons tota la setmana el de Moratalla, però si ningú no ens diu el contrari, teòricament, a falta d'una sessió, la de demà, perquè recordem que juga dissabte, per tant, ja només queda una sessió d'entrenament que serà demà, si no hi ha canvis, a Sant Oleguer. Aquesta sí. Com dic, Alberto, en teoria, ha d'estar a disposició de Gabri pel partit contra la ST.
I si és així, per tant, l'única baixa serà la d'Armando Corbalán, recordem, sancionat amb dos partits. Per la resta, crec que avui, Sergi, poques novetats pel que fa a l'actualitat més rabiosa del Centre d'Esports.
Sí, molta normalitat, anem a dir-ho així, no? Un dia molt tranquil, molt plàcid en quant a l'actualitat del conjunt arlequinat, pensant, això sí, ja, en aquesta cita del cap de setmana, pensant ja en aquest partit davant el conjunt de la Rioja.
Però, correcte, un pro gran. De tant en tant, i mira que fa anys que no es creuen a la mateixa categoria, no sé com, d'una manera o altra, va apareixent el nom del Lleida Esportiu. Que en les últimes hores, doncs, des del club del Segrià han carregat, criticat, per dir-ho així, cap al Centre d'Esports.
Ja ho havien fet, recordeu, gairebé a principi de temporada, i havia sortit aquest tema. I ahir hi havia una... No li diré roda de premsa, hi havia com una compareixença, una xerrada informal entre el president Luis Pereira, aquest empresari gallec que es va fer càrrec de Lleida per salvar-lo in extremis de la desaparició, una vegada més, del conjunt de la terra ferma, amb aficionats, amb socis, amb mitjans de comunicació també. Bé, una posada en escena una miqueta de situació, no? De fer balanç de situació, allò tan típic també cap a aquestes dates, de fer una mica de balanç d'any i també de futur, i com dius tu, no sabem com la cosa, que al final el Centre d'Esports Sabadell va sortir esquitxat una vegada més per part de la directiva, en aquest cas d'aquest Lleida Esportiu.
A veure, què ha passat ara? A veure, bé, per què surt el Sabadell esquitxat?
Bé, el mateix que va passar al principi de temporada, és a dir, a Lleida no, encara cou, pel que sembla, jo pensava que ja la cosa s'hauria refredat una mica, però sembla que encara cou la part esportiva del desenllaç de la temporada passada, recordem, és a dir, la sortida de Gabri acceptant l'oferta del Sabadell previ acord amb Gerard Escoda, que recordem va ser la primera peça, en aquest cas, que va venir des de Lleida aquest passat estiu, l'arribada del director esportiu. Res, qüestió de 24 hores de la seva mà es confirmava l'arribada de Gabri. Tots dos havien coincidit al conjunt lleidatà. I a partir d'aquí, doncs, tres jugadors que han acabat també canviant la samarreta blava per la samarreta arlequinada. Fins aquí tots contents o tot normal del que seria un estiu normal. Doncs bé, ahir el que deia el president del Lleida Esportiu, Luis Pereira, insistim, va venir a insinuar que aquestes negociacions van trasbalsar el final de Lliga del Lleida. Recordem que el Lleida va jugar play-off d'ascens, finalment no va assolir l'ascens a la primera federació i per tant es manté en aquesta quarta categoria del futbol espanyol. No em diguis com, millor que ho sentim, perquè fa aquí un lligam d'històries que després te l'acabo de rematar, no ho diran al tall de veu, però t'acabo de rematar. Sentim què va dir Luis Pereira, referent al Sabadell i la seva entrada en escena en el tram final de la temporada.
Me enfadé muchísimo con el Sabadell y me enfadé muchísimo con la situación del año pasado, porque vine para ganar. Y sin entrar en todos los detalles, el Sabadell, con gente que estuvo aquí, contactó 7 jugadores nuestros. 7. Firmaron a 3. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que indican que nosotros queremos al club, que cuando nos enfadamos es porque están agrediendo un club que queremos defender.
Molt enfadat, en aquest cas, el mandatari de Lleida.
Sí, tu diries que sí, molt enfadat.
Sí, sembla. A veure, el Tom sembla més aviat tranquil. Després, el contingut de les paraules, sí, doncs sí però el to sí que això. Tampoc sembla allò que estigui... que tregui foc pels queixals, però bé. Diu, 7 jugadors que al centre d'esports li va tocar de la plantilla, 3 que van acabar fitxant. De fet, jo feia compte, Sergi, Moja Keita, Joanet, i l'altre, no sé si refereix a Víctor Vidal, se m'ha marxat del cap, però Víctor Vidal, que recordem, al mercat d'hivern va acabar precisament a la Societat Deportiva Logroñés, imagino que serien aquests 3 futbolistes.
Suposo que és els que fa, en aquest cas, referència, per no dir Sergio Montero, que potser com l'havia tantejat Gabri també.
No,
és broma, aquest últim cas, però sí, parla d'aquests 7 jugadors que hauria tocat. A mi l'únic que em balla d'aquesta història és el tema del calendari. Ho dic perquè, no ho sentirem, però ho va acabar dient també en aquesta compareixença, roda de premsa, també va lligar-ho amb que hi havia jugadors que la nit abans del partit del play-off d'ascens havien sortit de festa, i ho lliga tot aquí en una mena de maionesa estranya, fa aquí un poti-poti que dius, sí, tot això estaria molt bé si no fos... Perquè entenc que no vol dir que el Sabadell també va intercedir en aquesta pel·lícula i va, entre cometes, que se mantingui, forçar que els jugadors del Lleida sortissin de festa. Vull pensar que el senyor Pereira no va per aquí, i perquè després les dates, insistim, hem de recordar com va anar l'operació de Gerard Escoda, que era un dels que estava en negociacions, però que primer va venir el nom de Pepe Delgado, va ser el primer nom descartat, l'ara director esportiu o secretari tècnic de l'AE Prat, i després va venir a l'Escoda. Tot això, amb el Lleida ja, com diria aquell, finiquitat,
sí.
Per dir-ho clarament. És cert que hi ha negociacions prèvies, o converses prèvies, més que negociacions, Sergi, amb Gerard Escoda, però dubto molt que tot això, amb Gerard Escoda per un costat, tingués a veure amb si Gabri venia o no, amb si venint Gabri o no, venia Joanet, Moja, Víctor Vidal, i algun altre que, pel que sembla, no va acabar fitxant. Ho dic perquè segur que un nom dels que deu pensar Pereira és Quim Araujo, que va estar, com a mínim, a l'òrbita. Recordem-ho, a l'estiu, a l'òrbita del Sabadell, o a la rumorologia del Sabadell, precisament quan es confirma que Gabri és el director de, o és l'entrenador d'aquesta temporada. Curiós, però insisteixo, la maionesa aquesta que intenta lligar aquí, aquest alioli que intenta lligar aquí a Pereira, com a mínim és curiós. La història com a tal és curiosa, més enllà de que tothom és lliure de pensar el que pensi, sí. De tenir les seves conspiracions, allò que diuen judeomassòniques, de com van anar les coses.
Sí, a mi, al final, la veritat absoluta d'aquesta versió dels fets, cadascú tindrà la seva, però a mi, sincerament, coneixent el curs natural de com van anar les coses, Sergi, se'm fa molt estrany pensar que el Sabadell contactés amb tots aquests jugadors, etc. Perquè és que al final, com deies, primer es contacta amb Gerard Escoda, finalment és escollit com a director esportiu, i després és ell, amb aquest passat a Lleida, que, imagino, contacta amb Gabri...
T'ho diré d'una altra manera. És a dir, si, amb tot el respecte del món de com van acabant les coses, i encantats de la vida, però si arriba a venir Pepe Delgado, si Pepe Delgado acaba dient que sí, m'atreveixo a dir, i potser m'equivoco, que ni Gabri seria avui en dia l'entrenador del Sabadell, i no sé jo si s'hagués tocat aquests, que diu Pereira, 6-7 jugadors del Lleida Esportiu. Potser sí, tot això hagués passat igualment, però a mi em fa pensar que és una circumstància, o és un cúmul de circumstàncies que s'acaben donant, que s'acaben produint, però que ell les intenta lligar aquí amb una història molt, molt calculada, molt pensada, que a mi em fa pensar, o em fa creure, que és allò del Pisuerga passar per Valladolid. Aprofito el vent de cara i tiro el vent de cua i tiro cap endavant perquè la meva història lligui una miqueta més. Però bé, no deixa de ser curiós que han passat molts mesos i que en un balanç d'any encara el president del Lleida sembla que això ho té com molt, molt intern, molt, li va picar molt a la patata i encara ho té com molt viu i allò massa present això de la història del desenllaç.
En fi, el Lleida Esportiu, que va apareixent i és possible que en un futur, doncs, d'una manera o altra també acabi apareixent aquí per la ciutat de Sabadell. Va, anem amb més coses. Després escoltarem la sintonia del Portes Giratòries d'aquí a pocs minutets. Abans, Sergi, simplement, Hem parlat de Lleida Esportiu, que venia així perquè sí la cosa. Anem a centrar-nos també en aquesta Sociedad Deportiva Logroñés, que té uns números, et diria, que similars al centre d'esports, fins i tot en puntuació, i també amb una dinàmica irregular, per dir-ho així.
Sí, sí, sobretot perquè no ven un bon moment de resultats al conjunt de la Rioja, però sí que, com dius, a banda de ser l'equip que està just per sobre del Sabadell amb els mateixos punts que l'equip de Gabri, sí que presenta uns números semblants, sobretot perquè tenen, doncs, en el seu DB, tenen allò d'encaixar molt. De fet, són la pitjor defensa del grup, o sigui, han encaixat un gol més que el centre d'esport Sabadell. Per contra, s'ha de dir que també són el millor atac d'aquest grup 2 de la primera federació, per tant, gols sembla garantit, quan ja per mig la Societat Deportiva de Logroñés sembla que els gols estan garantits.
I quan ja el Sabadell també, ja veuràs, dit això, 0-0.
0-0, 0-0 i cap a casa. Bé, en aquests moments, per cert, si no ha acabat ja, havia d'estar parlant Raúl Llona, el tècnic del conjunt de Logroño. Demà el tindrem a l'Hotel Suís, demà el sentirem a parlar al tècnic d'aquesta Societat Deportiva, i d'aquí una estona, de fet, estarem a la capital de la Rioja perquè ens expliquin aquesta última hora del que ha pogut dir o no dir el tècnic de la SD en roda de premsa. Fins aquí, tot normal. Hem de recordar que es tracta d'un partit especial, que el Sabadell va posar en marxa juntament amb l'Ajuntament de la ciutat, doncs aquest partit dia de Sabadell, dia de la ciutat, amb esperant bona presència de públic, preus populars, recordem un cop més, gol nord, gol sud i lateral, preferència, 5 euros, es poden aconseguir les entrades. Avui fèiem la consulta, a hores d'ara al vol d'una mica més de 300 entrades, les que s'han venut, i ja s'esperen unes 600-700 persones, perquè hem de recordar que també vindran les empreses col·laboradores i patrocinadores del Centre d'Esport Sabadell. Han tingut una deferència perquè faci patxoc a l'estadi dissabte a les 4 de la tarda, però com diem, entrades venudes, allò que es diu a taquilla, en oficina en aquest cas, ja per sobre de les 300 entrades, per tant, ja es garanteix que si el soci no falla, hi haurà una bona presència de públic a l'estadi de la nova Creu Alta, i que tot això anirà destinat, insistim un cop més, aquests diners d'aquestes entrades populars aniran destinats a tots aquells clubs que tenen diferents projectes de futbol inclusiu, el Sabadell Nord a través de Taina, el propi centre d'esport Sabadell amb el seu futbol inclusiu, i altres projectes que s'estan posant en marxa o que s'estan pensant i ideant de cara al futur immediat amb entitats, amb clubs de la ciutat de Sabadell.
Doncs va, que la gent s'animi, que encara hi ha temps fins a aquest partit de dissabte a les 4. Un partit, per cert, Sergi, avui és dijous. El més habitual és que aquesta hora et preguntés qui és l'àrbitre? Doncs no hi ha decisió.
No ho sabem encara, no. La federació deu estar despistada amb el tema del Mundial, amb l'eufòria encara, la ressaca del 7-0 ahir de l'equip de Luis Enrique a Qatar. I de moment no hi ha designacions arbitrals, per tant, aquesta jornada 13, ara com ara, ens manté aquest interrogant de saber qui serà el jutge, l'àrbitre d'aquest Sabadell Societat Deportiva de Logroñés.
N'informarem quan la coneguem. Ara sí, anem amb aquest Portes Giratòries.
Portes Giratòries.
Només comptabilitzem 3 jugadors que hagin passat durant la seva carrera pel Centre d'Esports i la SD Logroñés. Són Pelayo Suárez, actual jugador del Centre d'Esports, i aquí vam escoltar ja en roda de premsa, Víctor Vidal, un altre dels integrants de la plantilla arlequinada, i un tercer en discòrdia que ja ha passat algun cop per aquesta secció, Xiquer Ocerín Jauregui.
Format a les inferiors de l'Atlètic Club, Xiquer ha passat ja per un bon grapat d'equips, malgrat tenir 25 anys. Baskonia, Toledo, Peña Esport, Real Sociedad B, Cornellà i Betis Deportivo van ser els seus equips abans de fitxar pel Sabadell en el mercat d'hivern del 2020, prèvia a l'aturada de la competició per la pandèmia i al play-off de Marbella. Per culpa d'aquella aturada, només va disputar 4 partits amb el Centre d'Esports, un d'ells un minut, el dia de l'ascens contra el Barça B. Per la història, però, quedarà com que va ser un dels herois d'aquell estiu màgic a terres andaluses. La següent temporada, el de Zalla també va vestir una samarreta arlequinada, però no la sabadellenca, sinó la de l'Ebro Saragossà. Això va ser fa 2 cursos. L'any passat va ser quan va recalar les files de la Sociedad Deportiva Logroñés, el grup 1 de la Primera Federació. Allà va jugar un total de 20 partits de Lliga, 12 dels quals de titular, i més de 1.200 minuts. Però seguint el seu camí de moviments constants, de nou va canviar d'aires l'estiu passat per fitxar per la Morevieta, el rival del Centre d'Esports a la primera jornada, i titular a la nova Creu Alta. Amb els d'Urritxe ha jugat els 5 primers partits, tots de titular, però des de llavors que no ha pogut tornar a gaudir de minuts.
Què tal, Xiquer? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'última entrevista que et fèiem aquí a l'Hotel Suís, l'Adrià Arroyo en aquest cas, te la va fer en català. Encara t'atreveixes o el tens una mica oblidat?
Pues creo que la del Betis B, ¿no? Me suena.
Sí. Així que m'atreveixo en català o no? La fem en català?
Sí, dale.
Doncs vinga, sí, bona memòria, correcte, amb aquest porta giratòries previ a un Sabadell Betis Deportivo. Xiquer, ho dèiem ara en aquest perfil que des de la jornada 5, si no va xerrat, que no et veiem jugar amb la Morevieta, no?
Eso es, sí, empecé jugando los primeros 5 partidos, el primero en la Nova Creu Alta, y luego de ahí en adelante no vol tenir minuts.
És que al final crec Xiquer que estan Murua i Juan Rodríguez, no?, consolidats en aquest eix de la defensa, i que per un central quan l'entrenador allò sembla que dona amb la tecla, no?, després és difícil recuperar aquesta posició.
Sí, bueno, es difícil. También, bueno, estamos 5 centrales, entre ellos también Xavi Echeita, bueno, de sobra conocido por su trayectoria en primera división. Entonces, bueno, al final es difícil, ¿no?, elegir. Sí, es verdad que empecé jugando, bueno, ahora me toca estar en el banquillo, pero bueno, esperando la oportunidad y bueno, entrenando como siempre para cuando me toque.
I deies això, que a la jornada 1, doncs, que sí que va ser titular en l'estrena contra el Sabadell.
Sí.
Vau començar amb molts dubtes i pràcticament sense guanyar les primeres jornades, però ara sí que sembla que l'equip ha agafat aquest ritme de competició i, de fet, esteu novens i a prop de tot, no?, com la majoria de conjunts, tant a prop de dalt com de baix.
Sí, bueno, empezamos sobre todo los primeros partidos. Al final tuvimos una pretemporada larga en la cual fichamos mucha gente en los últimos días de mercado. Nos costó, bueno, hacernos un poco al equipo, ¿no? Saber un poco qué quería el míster, cómo éramos cada jugador, conocernos un poco nosotros. Pero bueno, creo que poco a poco ya se ha ido viendo que, bueno, los resultados están ahí y creo que, bueno, poco a poco estamos remontando esa mala racha que tuvimos al principio y bueno, estamos ahora, si no me equivoco, creo que a 2 puntos del playoff.
Uh-huh. En el cas personal, Xiquer, el que dèiem, carrera molt canviant la teva,
sí.
Cada equip és allò que dures, no sé, mig any o un any, no? No sé si
sí.
El que busca un és assentar-se una mica a algun lloc, no? Establir-se en una plaça i si pot ser amb objectius ambiciosos.
Sí, bueno, a ver, en primera federación, ¿no?, es difícil que un equipo tenga un contrato de 2 años, sí los hay, hay casos, de hecho, bueno, en Sabadell creo que este año incluso hay jugadores que ya repitieron el año pasado que estaban con contrato, pero bueno, es difícil, entonces, ha habido sitios que igual has estado más a gusto, en los que has querido repetir, pero igual no ha querido, o al revés, ¿no?, sitios en los que igual se te han propuesto y tú no has estado tan a gusto y, bueno, al final... Bueno, sí, es verdad que para tener solo 25 años es verdad que son bastantes equipos, pero sí.
I un dels teus equips, com dèiem, doncs va ser el Sabadell, que el vas veure a la primera jornada i més o menys la veritat és que la tònica de l'equip ha estat aquesta, tot i que aquell dia per moments va brillar moltíssim. L'estàs sí. Seguint, aquest centre d'esports? Com el veus?
Pues bien, a ver, es una liga muy igualada, ¿no? Yo creo que ya se vio el año pasado la primera federación y, bueno, ahora que si no me equivoco también están creo con 14 puntos, al igual que la sede de Logroñés y bueno, ganas un partido y te pones con 17 a 2 puntos del playoff, bueno, es una liga muy igualada, entonces no es como empieza sino como acaba, ¿no?
Estás informat, ¿eh? Saps la clasificación casi de memoria, ¿eh?
Si no me equivoco, sí, no es que sea muy friki de esto, pero bueno, si no me equivoco, creo que... Lo miré el otro día y me suena que era así, sí.
Sí. Xiquer, no et preguntaré tan concretament pel teu pas pel Sabadell, perquè és que ja n'hem parlat en alguna altra ocasió,
sí.
Però sí que imagino que a un, no sé, se li remou tot una mica, no?, i té un bon record quan sent parlar, doncs, del Sabadell, d'aquí la ciutat, o quan li toca tornar a la Nova Creu Alta, com et va passar la primera jornada.
Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre que me habéis preguntado, creo que ha sido en el sitio donde más a gusto he estado. Fue corto, fueron 6 meses, pandemia de por medio, bueno, pero creo que fue un final bonito, ¿no? Con el ascenso y sobre todo, más que nada, de la ciudad, que también estuve súper a gusto, del grupo que teníamos, ¿no? El grupo ese del ascenso fue, bueno, increíble, tanto cuerpo técnico como cuerpo médico, como jugadores, creo que fue algo que, bueno, no sé si se podrá volver a repetir algún día, pero la verdad que fue espectacular.
I aquí va la curiositat, Xiquer. Jornada 1, et retrobes amb el Sabadell i de titular. Jornada 2, et retrobes amb la Sociedad Deportiva Logroñés i de titular.
Sí, así es, sí, sí. Que sí, sí, dos ex-equipos que aparte del Sabadell, que como bien he dicho, también estuve muy a gusto el año pasado en Logroño, también estuve muy, muy contento, ¿no? Entonces, bueno, creo que son probablemente los dos equipos los que más contento he estado.
Com es viu dins del vestidor allò de formar part d'un club que és popular i que està en mans dels socis?
Pues me parece que tiene mucho mérito. Me parece que es un club que, bueno, pues eso, que al final es de los socios, que es un club de fútbol popular, que no hay una persona o un grupo de accionistas los cuales metan el dinero, y bueno, creo que tiene mucho mérito, ¿no? Están en la tercera categoría del fútbol español, en este caso en Primera Federación. Creo que es un club que está haciendo muy bien las cosas económicamente, que siempre acaba con superávit, y creo que es digno de admirar.
Ahir compareixia en roda de premsa Pelayo Suárez, a qui coneixes bé, perquè també té sí. aquest passat a la Societat Deportiva Logroñés la temporada passada. Sí. Deia l'Asturià que són dos equips que tenen estils similars, que arrisquen des del darrere i que tenen propostes atrevides. Comparteixes això una mica també?
Sí, completamente. Bueno, ya el Sabadell creo que siempre se ha... Bueno, por lo menos desde que estuve yo con Antonio Hidalgo, creo que es... se han catalogado, digamos, por jugar el balón y bueno, este año, por lo menos el primer partido que cuando jugamos contra ellos, la verdad que estuvieron muy bien, y con el tema del balón nos crearon muchísimas ocasiones de peligro y bueno, y la sede de Logroñés también, ¿no? El año pasado ya con Raúl Llona es un entrenador también que le gusta mucho jugar el balón y bueno, creo que se está viendo, ¿no?
Ho remato, Xiquer. Dues places on has estat a gust, ara Sabadell i Societat Deportiva Logroñés que s'enfronten aquí a la Nova Creu Alta. Alguna preferència?
No me mojo.
¿No?
No me mojo. Bueno, a ver, estuve muy a gusto en los dos sitios, ¿no? Y creo que hay grandes personas dentro de los clubs, o sea, de los dos clubs, y bueno, no me mojaría, que gane mejor.
Doncs que guanyi el millor. Aquest partit de, recordem, dissabte a les 4 de la tarda, Centre d'Esports, Societat Deportiva Logroñés. Xiquer, vosaltres jugueu contra l'altre Logroñés, el diumenge a les 12, si no em dius el contrari, a les Gaunes.
Exacte, a les Gaunes.
Doncs també estarem pendents. Xiquer, que t'agraïm aquesta estona. Moltes gràcies. Cuida't, una abraçada.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Dos quarts a dues del migdia, les paraules de Xiquer Ozerinjaure.
Sempre m'ha agradat gust, sentir una estona a Xiquer, la veritat és que...
Etapa curta aquí, però jo crec que va deixar un bon record.
Sí, és sorprenent perquè és el que ell mateix deia, no? Al final van ser 6 mesos, i 6 mesos molt estranys, Sergi, perquè al final va arribar poc abans de la pandèmia, poc abans de que tots quedéssim tancadets a casa, i a més a l'època dura que malauradament ens va tocar viure tots plegats. Per tant, algú podria pensar, bé, un pas efímer, no? En quant a minuts, en quant a protagonisme, però jo crec que el final de tot, com ella ha comentat, no? Aquest final de festa que vam viure tots plegats a Marbella, crec que ha acabat d'idealitzar aquesta temporada, o aquesta mitja temporada que Xiquer va estar aquí a Sabadell, i que és, com diem, segurament la més anòmala que li ha tocat, la més atípica, no?, que li ha tocat viure segur com a futbolista.
La veritat és que el pobre, em sembla que al final només va poder jugar 3-4 partits amb la samarreta arlequinada i...
Bueno, l'exemple és aquest minut, no?, final de Marbella, aquest minut final de gairebé canvi allò que es diu per perdre temps, literalment, i per intentar tancar el partit. Però al final, mira, el record li ha quedat d'un grup que és veritat que va fer molta pinya durant 10-11 dies que van ser allà tancats a Marbella, però clar, per la resta, com diem, és que va jugar molt poquet, perquè entre que va arribar i va acabar tot, van passar 7-8 jornades, més o menys, sí, fins sí. que va arribar l'aturada, però bé.
Per rematar-ho, Sergi, simplement, i a més, ahir ho escoltàvem amb veu de Pelayo Suárez, ara mateix de Xiquer Ozerinjáuregui, dos equips amb propostes ofensives que tenen aquests problemes al darrere, evidentment, i els números són molt clars. Ahir repassàvem els del Centre d'Esports a la rereguarda, ara ho farem de l'atac, però bé, això, podem esperar, en teoria, si miressis les cases d'apostes, els gols allà marcats segur que seria una xifra elevada, el marge que posarien.
Sí, són teòricament un partit que ha de ser de gols. Com deies abans, fent la broma o no, ara imagina que això acaba 0-0 i ens quedem tots amb un pam de nas, no? Però teòricament, com deia ahir Pelayo, són dos equips que arrisquen, que proposen, que volen jugar des del darrere, que volen sortir amb pilota controlada. Això té un hàndicap, que és que qualsevol error es paga encara més car, però també és una garantia de que després al davant són equips alegres. Veurem cap a quina deriva porta el partit de dissabte.
Doncs va, queda't a escoltar aquest informe ofensiu que hem preparat. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Ahir, com dèiem, primera entrega d'aquests dos informes, amb l'aspecte defensiu, amb aquesta cara més amarga. Avui, la cara més alegre, amb aquest informe de l'atac del Centre d'Esports en aquestes 12 primeres jornades, també amb les veus de l'Oriol Ferran, de la Mireia Sanz i el muntatge del Toni González.
segona entrega dels dos informes golejadors del Sabadell en el que portem de temporada.
Avui la cara més alegre, la dels gols marcats, i aquesta brillantor en la parcel·la ofensiva.
Gols totals marcats.
Un total de 16 en 12 partits, una mitjana d'1 amb 33 per enfrontament. El Sabadell és el setè del rànquing, malgrat situar-se a la zona baixa de la taula. Hi ha 3 equips que han marcat un més, 17, un que n'ha fet 18 i 2 que n'han fet 19 i encapçalen el rànquing. Entre ells, el rival de dissabte, la Sociedad Deportiva Logroñés.
Gols marcats a casa.
Amb 7 dianes en 6 partits, el Sabadell no està entre els millors en aquest sentit. I hi ha, de fet, 10 equips més al grup que el superen.
Gols marcats fora.
9. Aquí sí que el Sabadell despunta, ja que està empatat de nou amb la Sociedad Deportiva Logroñés i només el superen amb 10 l'altre Logroñés i el Múrcia.
Gols marcats a les primeres parts.
Només 5, un 30% del total. Mitja taula en aquest sentit pel centre d'esports.
Gols marcats a les segones parts.
11. Entre els millors. Només el Dense i Múrcia marquen més en els segons 45 minuts.
Partit sense marcar.
Només en dues ocasions l'equip de Gabri s'ha quedat sense marcar, amb dues a fora. Al camp de la UD Logroñés i de la Nucía. Són les mateixes vegades, per cert, que la Sociedad Deportiva Logroñés. Castellón i Real Sociedad B, amb una, encapçalen aquest particular rànquing.
Registre històric del segle XXI.
16 gols en els primers 12 partits és una xifra remarcable, però en els temps més recents trobem 7 temporades més golejadores del Sabadell a aquestes alçades, una de les quals l'any a tercera. Curiosament, quan es van aconseguir els ascensos a segona, els gols a favor n'eren menys, però també és cert que la fortalesa defensiva era molt més alta que l'actual. En tot cas, és evident el contrast entre el que diu la classificació a hores d'ara i el potencial ofensiu del Sabadell. El problema està a l'altra zona del camp.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Hem parlat de l'última hora del Sabadell, hem conversat amb un ex-arlequinat i ex-SD Logroñés i acabem de completar el cercle parlant ara de l'última hora de l'equip de La Rioja, així que canviem de registre i saludem el company del diario La Rioja, Iñaki García. Què tal, Iñaki? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acaba de comparecer Raúl Llona, el entrenador de la SDL. ¿Alguna cosa destacada?
Sí, acaba de hablar en rueda de prensa y bueno, ha vaticinado un partido muy igualado en la nueva Croalta entre dos equipos, tal y como ha dicho él, que tienen una idea de fútbol muy parecida, de ganar a través del balón, y que están sufriendo los dos también bastante a la hora de mantener sus porterías a cero, lo que les está lastrando en la clasificación. Y en cuanto a bajas, la Sociedad Deportiva Logroñés va a Sabadell con una baja muy importante, que es la de Santi Samanes, que es un extremo que hasta ahora lo había jugado todo como titular, y también la de John Madrazo, que también es extremo y que empezó titular, pero que ya lleva unas cuantas semanas ha dejado de los terrenos de juego por culpa de una pubalgia.
Pues mira, apuntadas quedan también estas dos bajas, sobre todo la de Samanes, que ya la conocíamos por esa sanción. De lo que decías de Jona con sus palabras de los estilos de los dos equipos, la verdad es que aquí no nos aburrimos viendo los partidos del Sabadell, ya sea para bien o para mal. Sobre todo en ataque pues es la alegría y en defensa es cuando sufrimos más. Allí más o menos un poco lo mismo, ¿verdad?, viendo los números.
Pues muy parecido. Es un equipo que ya la temporada pasada... de la mano de Jona propone mucho, arriesga mucho atrás, siempre quiere sacar el balón jugador desde atrás. De hecho, su portero, que empezó jugando Jero y ahora está jugando Azón, pues toca casi más el balón con los pies que muchos centrocampistas del equipo, y siempre jugando desde atrás y tener el balón y en ataque, pues eso. Lo que sí le falta, llega mucho, pero necesitan muchas ocasiones para meter goles. Entonces, pues está metiendo muchos goles, pero porque llega mucho. Pero hay muchas ocasiones que se pierden con un mal centro, un mal pase, pero bueno, sí que les cuesta mucho meter, y los rivales con poco les meten. Y ahí es lo que les está lastrando.
Pero Iñaki, que debéis llegar mucho, ¿eh? Porque sois el equipo más goleador del grupo.
Sí, es el equipo más goleador del grupo, pero ya te digo, las llegadas son continuas. Sí que es cierto que la baja de Samanes es muy importante, porque Jona, los extremos para Jona son vitales, y ahora mismo tiene lesionados a los dos extremos entre titulares. Imagino que tendrá que meter, bueno, tiene alguna alternativa, extremo puro en el banquillo, que suele jugar menos, pero igual, si no, igual opta por un jugador más media punta tirado a la banda, y eso le resta la profundidad por las bandas.
Voy acabando, Iñaki. La verdad es que esta Sociedad Deportiva Logroñés creo que llegó a encadenar 3 victorias consecutivas al principio de liga, ¿no? Pero desde entonces son una en las últimas 7 jornadas. Imagino que también pues un poco de dudas, ¿no? Allí.
Sí, eso le hemos trasladado a Jonan en la rueda de prensa también, y él ha dicho que bueno, que no se fija mucho en las rachas, que lo que se fija es si su equipo es competitivo y que su equipo está siendo competitivo en todos los partidos, y piensa que a través de eso los resultados acabarán llegando. Entonces, él no se debe preocupado. Tampoco aquí en la Sociedad Deportiva Logroñés no está ni cuestionado, ni mucho menos Jonan, porque la afición está contenta con lo que ofrece el equipo. Sabe que es un equipo que tiene el objetivo prioritario de la permanencia, y que va a ser difícil, y más este año como están las cosas en la Primera Federación. Y están a tope con el equipo, entonces no hay dudas, al menos desde el cuerpo técnico, de que la manera de sacar esto adelante es como lo están haciendo, y que los resultados acabarán llegando.
No hay dudas por lo que hace a la figura de Jonan, pero en cambio en la Unión Deportiva Logroñés pues sí que ha habido ese relevo con la destitución de Aguilar y la entrada de Nacho González. Está claro, Iñaki, que al final dos equipos de la misma ciudad, pero con objetivos diferentes. Imagino que también aquí el seguimiento a la UDL es mucho mayor, y más esta semana, pues con este cambio de entrenador.
Sí, la UDL arrastra a más afición que la Sociedad Deportiva Logroñés. Y lo que dice, sí, la diferencia entre los dos equipos está, por un lado, en los objetivos. El objetivo de la Sociedad Deportiva Logroñés es la permanencia, y el de la Unión Deportiva Logroñés es intentar ascender. Pues a partir de ahí pues las cosas cambian. Y luego también la imagen que han ofrecido los dos equipos en este comienzo de temporada, aunque los resultados son parecidos, hay poca diferencia de puntos, pero es mucho más entretenido de ver los partidos de la Sociedad Deportiva Logroñés que los de la Unión Deportiva Logroñés hasta ahora.
Entretenido ver los partidos de la Sociedad Deportiva Logroñés, y también lo es del Sabadell, así que el partido de este sábado promete emociones fuertes. Iñaki García, del diario La Rioja, muchas gracias por este rato, un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
El Temple espera la millor versió del Sabadell. Fer bo l'empat de Sòria i tornar al camí dels 3 punts s'ha convertit en l'únic objectiu dels arlequinats. Dissabte, 3:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Sociedad Deportiva Logroñés. Viu la transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de Sergi Parc, i tot sota la direcció de Pau Vituri. Aquest dissabte, 3:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Sociedad Deportiva Logroñés, a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Dos minuts per arribar a 2:45. Anem amb el bloc poliesportiu. L'Astralpool Natació Sabadell es manté líder invicte a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Ahir els de Quim Colet es posaven al dia recuperant el partit contra el Sant Andreu a Calllong i el van acabar resolent per un còmode 13-7. Tot i que el club no va sortir gaire endollat i durant els dos primers quarts es va estancar en atac, La seva superioritat davant els andreuencs va caure pel seu propi pes a la represa. Costa Berca i Gerard Gil van ser els més encertats de l'equip amb 3 dianes cadascun. El capità de l'Astralpool, Sergi Cabanes, valora que sàpiguen tirar endavant aquests enfrontaments malgrat la fatiga acumulada pels compromisos europeus.
Ens ha costat molt connectar-nos al partit, veníem de dues setmanes molt dures i crec que bueno, l'equip ha lluitat, sempre hem demostrat una imatge de que lluitem fins al final. I en aquest cas l'hem necessitat més que mai perquè a partir de la tercera ha sigut on hem aconseguit trencar el Sant Andreu.
L'Astralpool segueix primer a Divisió d'Honor amb 12 punts, per davant de Barceloneta i Mataró, que en tenen 11, és a dir, una derrota en el seu balanç, i amb 10 ve el CNB. Després del partit d'ahir, conversàvem una estona amb un d'aquests jugadors que va estar més inspirat de cara a porteria, en aquest cas amb el jove Gerard Gil. Vinga, amb un dels joves d'aquesta plantilla, el Gerard Gil. Què tal, Gerard? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
13-7, avui victòria al final solvent, però sí que és cert que el Sant Andreu ha donat força guerra fins al tercer quart. No sé fins a quin punt ens notàveu també allò, la fatiga acumulada de tot l'esforç de la setmana passada.
Sí, no, sabíem que el Sant Andreu és un equip jove, que té molt de ritme i que és tan fort físicament, que ens costaria arrencar el partit, però nosaltres també hem sabut ser constant i no caure després de fallar els atacs que hem fallat. I sí, teníem present que seria un partit complicat, però l'hem sabut tirar endavant.
I avui potser també era el dia allò també de demostrar la profunditat d'armari, no? Que a vegades també es dona importància doncs, en els partits d'altura, no? Com els de Champions, però potser en els partits que se suposa que l'Astralpool ha de ser superior, doncs també és quan molts jugadors que potser no tenen tant protagonisme en els grans partits també han de lluir-se i reivindicar-se, no?
Sí, exacte. Al final, quan són partits així que no són tan durs com el del dissabte contra el Reco, hem de jugar tots i hem d'agafar minuts per agafar confiança, perquè a la Champions al final necessitarem els 14 que estem a la plantilla al 100% i els necessitarem per tots els partits.
I avui potser el que necessitàveu després de la setmana passada, que evidentment sabíeu que era un doble repte molt complicat, no?, tant el partit de Ferencváros com el partit del Prorreco, tot i jugar aquí, sabíeu que era difícil guanyar, però al final també et queda aquella sensació de dir, llàstima, no? Més jugant a casa, també, doncs això, volíeu lluir-vos, vau competir, però al final no va poder ser. I avui potser era la millor medicina, no? El de guanyar bé, no patir i seguir invictes en Lliga.
Sí, al final, el dimecres, m'anàvem amb molta il·lusió i a sobre el partit va estar bastant complicat. I doncs teníem moltes ganes de guanyar, al final no va poder ser perquè el Ferencváros al final també és molt bon equip, però bueno, no toca no rendir-nos, seguir a Champions igual, i al final el dissabte doncs el Reco és un equip que té molts jugadors, sí que el Reco té 18 jugadors que estan en dinàmica de seleccions absolutes i han jugat tots al Mundial, als europeus, i al final doncs es nota la diferència d'equip, que tenen molta veterania i nosaltres som molt joves encara.
Per cert, ara que parles de joventut, tu, Gerard, avui 3 gols, un dels més destacats de l'equip en atac, evidentment. En una temporada on l'Astralpool doncs, té tant protagonisme també, com ho deies ara, Supercopa d'Europa, jugant la Champions, tu com ho estàs afrontant tot això?
Sí, al final jo sóc dels més joves de la plantilla i m'ha costat agafar minuts, però mica en mica m'estic fent un lloc i estic content perquè les coses m'estan anant bé. A més, en Lliga, en aquests partits que a lo millor els més grans no agafen tants minuts, doncs m'estan sortint bé les coses i estic content per això.
Ho remato, Gerard. La veritat és que el vostre calendari no té aturador, esteu jugant pràcticament cada 3-4 dies. Aquest cap de setmana a Mediterrani, un altre partit d'aquells, no sé si de similars característiques al d'avui, que pot ser allò un rival que si no esteu ben endollats us pot complicar mínimament la vida, no? Però també ha de servir per agafar aquelles bones sensacions de cara al partit de Champions contra l'Espandau, no?
Sí, al final el Mediterrani és un equip complicat, la veritat que també si no juguem bé i no estem acertats se'ns complicaran les coses, a sobre juguem a casa seva, una piscina difícil. I és això, al final estem jugant cada molts pocs dies, tenim molt poc marge de descans, però això no para i hem de seguir i guanyar el dissabte i seguir entrenant per fer el millor paper a la Champions i seguir invictus a la Lliga.
Sense dubte en cada resposta, i això que t'han tirat la samarreta, te l'han tornat, l'ha recollit, moltes coses a l'hora i no has dubtat ni en cada resposta, eh? Gràcies, Gerard.
Gràcies, bona nit.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ho escoltàvem ara en aquesta entrevista. El calendari continua sense donar respir a l'Astralpool. Dins d'aquest intens mes de novembre, l'equip de Quim Colet encara ha de visitar dissabte a les 12 al Mediterrani en Lliga i rebre dimecres l'Espandau de Berlín a la segona jornada de Champions.
Hotel Suís.
Tornarà per la segona B de futbol sala. Comencem parlant del Natació Sabadell, que afrontarà la segona sortida consecutiva amb la visita al Bellsport l'Hospitalet. De nou un duel d'altura de la Lliga, amb els riberencs ocupant la segona posició i els nedadors, després de l'empat de fa uns dies a Calvià, setens, però només dos punts del rival de dissabte. Però més enllà de classificacions, l'enfrontament d'aquest dissabte a les 6 de la tarda serà molt especial per Adri Sánchez, el tècnic de l'equip, ja que tornarà allà on va triomfar fa un parell d'anys. El saludem en directe. Què tal, Adri? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Temporada 2021, contra pronòstic, vas dirigir aquell Hospitalet juvenil que es va proclamar campió d'Espanya. Segur que serà especial per tu tornar allà, eh?
Sí, són molts anys, és una feina feta durant molts anys i sempre serà un lloc especial per mi, sí.
La veritat és que veu fer saltar pels aires totes les prediccions, no? Aixecant el títol a Torrejón d'Ardoz, em sembla, si no m'equivoco, eliminant a l'Oparrulo Gallec als quarts, el Barcelona a les semis i l'Inter Movistar a la final. Com es va poder donar tot això i fer això, no? Fer saltar la banca durant tantes ocasions consecutives?
Doncs bé, érem un bloc treballat durant molts anys, érem un bloc que pensava molt en col·lectiu, que sempre prioritzàvem el nosaltres per sobre del jo, i realment vam anar allà amb molta confiança. No és que fos algo que realment no ens esperàvem, sinó que sabíem que podíem competir els millors perquè estàvem a un ritme i a un nivell després de molts anys i molts automatismes fets que teníem molta confiança perquè això es donés.
I ara aquí al club, amb la teva arribada, vas portar algun jugador, no?, que formava part d'aquella plantilla, com el Quim Gasó, per esmentar algun, i en general els fitxatges es caracteritzen per la seva joventut, no? Sabem que al final un entrenador també s'ha d'adaptar a la plantilla que té a les seves mans, però no sé si també busques seguir una mica aquella línia que tants èxits et va donar allà a l'Hospitalet.
Sí, totalment. Els jugadors que hem portat van molt en aquesta línia. Jo crec que són jugadors que tenen molt potencial, que encara no han donat el millor de si mateixos, i uns jugadors que encara no han donat el millor a si mateixos els pots apretar perquè arribin a on volen arribar. Llavors, sí, estem molt contents perquè la dinàmica és molt positiva pel perfil de jugadors que tenim i sí, té certes similituds amb el juvenil que vaig portar. Sí.
I la pregunta és, i si es pogués repetir la història? La veritat és que el club no va gens malament en aquest inici o no tan inici ja de competició. Escolta, Adri, aquesta declaració de Pepe Font, un dels jugadors de més pes de l'equip, veterà, i que evidentment ja les ha viscut de tots colors.
Per mi la clau sobretot és Adri. Penso que és un molt bon entrenador, la veritat. No sé quin futur li espera, però per mi és un encert total per la plantilla i per la temporada que estem. I el fet de que ell faci la plantilla és, ha portat jugadors, com tu dius, joves, però que estan donant el nivell suficient i alt per estar a segona B, doncs a mitja taula, tirant amunt.
I també ens deia el Pepe que no es podia descartar veure el club lluitant pel play-off. Veus repetint aquella història que vas aconseguir amb l'Hospitalet Juvenil? Estàs una mica d'acord amb el Pepe Font? Què en penses, Adri?
Bé, de moment és molt aviat. No em faig aquestes suposicions, no vaig tan enllà, però estic molt content amb la plantilla que tenim i crec que té molt marge de millora. Amb la qual cosa ja veurem, però sí, realment crec que són jugadors que encara han de donar el millor a si mateixos, així que ja veurem.
Doncs ja veurem. Va, Adri, que ho remato preguntant-te de cara al partit, fent més la prèvia. Esteu en un bon moment, possiblement en el millor moment de la temporada, però també veient la plantilla d'aquest primer equip de l'Hospitalet, que no perden des de la tercera jornada, la veritat és que serà un test molt i molt exigent.
Sí, serà un partit molt exigent, però realment a nosaltres ens és igual i ho dic que amb els rivals que estan a baix, els de dalt, ens és igual contra qui juguem, realment anem a competir i cada equip al final té les seves característiques, punts forts, punts dèbils i jo crec que els hi podem, bueno, podem guanyar com podem guanyar qualsevol partit o podem perdre. Realment la Lliga aquest any està molt competida, la diferència de punts entre el que tanca, el que ve a ser el descens, que crec que són 11 i el segon són 18 punts, són 7 punts, llavors considero que al final, més que aquest any, no recordo una segona B tan competida a aquestes alçades com la que ens estem trobant. Per tant, ja et dic, jugar contra el segon o jugar contra l'onzer ara mateix és bastant anecdòtic.
La veritat és que sí, que està molt emocionant aquest grup 3 de la segona B. En tot cas, dissabte a les 6, aquest retrobament per tu, Adri, aquest Bellsport l'Hospitalet Club Natació Sabadell. A veure si podeu seguir amb aquesta ratxa d'invictes també a domicili en una plaça on tan bons records guardes i on tant vas triomfar. Gràcies, Adri, que tingueu sort aquest cap de setmana. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada.
I l'altre equip sabadellenc de la segona B de futbol sala, l'Escola Pia, ha agafat aire respecte a la part baixa de la taula després de la victòria a l'últim minut de la setmana passada contra el Penyesplugues, tot i que els espluguins van marcar en els últims segons, finalment no va perillar el triomf pels escolapis. Els del carrer Garcilaso trencaven d'aquesta manera una dinàmica de 3 partits consecutius sense guanyar, i ara els de Pedro Donoso intentaran aconseguir la victòria a la pista del Barceloneta, un equip que es troba 2 posicions per sota dels de Can Colapi, que només ha aconseguit una victòria aquesta temporada i que és el rei de l'empat del grup 3 de segona B amb 5 igualades. El capità de la Pia, Jordi Cerdà, assegura que la situació a la taula del Barceloneta és enganyosa.
Nosaltres anem amb la mentalitat d'aconseguir els 3 punts. A Barceloneta jo crec que a la seva posició a la classificació és una mica enganyosa, perquè si et poses a analitzar la seva plantilla jugador per jugador, tenen un autèntic equipàs que jo per mi haurien d'estar lluitant per entrar a play-off. I nosaltres, doncs, anar amb la mentalitat positiva de guanyar.
La visita de l'Escola Pia a la pista del Barceloneta arrencarà diumenge a les 12 del migdia.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Va, que acabem en handbol. La setmana d'enfrontaments importants pels dos equips absoluts de l'Oar Gràcia per consolidar les opcions a les seves respectives lligues. Què tal, Oriol? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Sergi. Comencem, si et sembla, pel masculí de Pere Iats, que encadena ja 5 victòries consecutives i buscarà aquesta sisena al derbi contra l'handbol Terrassa. Els agarencs es troben a la part baixa de la taula, immersos a la lluita per la permanència, i han guanyat només 2 partits en el que portem de temporada. Tot i la diferència de dinàmiques i a la classificació, a la plantilla verd i blanca no volen ni sentir parlar del terme partit fàcil. Quim Baillo, jugador graciec, recorda el derbi de la temporada passada.
Tenim marcat el calendari, és un partit que l'any passat allà una miqueta més ja ens costa les fases d'ascens, que va anar al Camp d'un duro, que diem, ens en recordem molt d'aquest partit, el de Sant Martí allà l'any passat, i el tenim marcat perquè sabem que és especialment complicat. Així que aquesta setmana tocarà encara una bona setmana d'entrenaments.
Els verd i blancs no es poden permetre el luxe de deixar escapar punts contra equips de la part baixa, ja que la Lliga està molt igualada. Per posar-nos en situació, Sergi, del primer, el Granollers, al setè, el Montcada, hi ha només 3 punts de diferència. Per tant, una derrota pot suposar allunyar-se de les places que donen accés a la fase d'ascens a divisió d'honor plata. El tècnic avisa que els derbis són diferents i que han d'arribar de la millor manera possible si volen endur-se el partit.
Una mica la idea era arribar a aquest tram final, aquests 4 partits, amb les millors condicions físiques. Ja sabem que els derbis sempre són importants i que són partits diferents. Al final hi ha un punt d'honor, un punt més de caràcter, més físic, més personal, ja no tant tàctic-tècnic, i per tant hem d'arribar amb les millors condicions d'aquest partit.
Les paraules del tècnic de l'Oar masculí, Pere Iats. El derbi arrencarà dissabte a Terrassa a 6:15 de la tarda, i només 15 minuts més tard, a les 6, Oriol, el femení de Carol Carmona té una altra oportunitat de saltar al lideratge de la divisió d'Honor Plata.
Sí, per fer-ho, les gracienques hauran de guanyar a León d'Alicante i esperar que les primeres classificades al Mislata no guanyi el seu partit contra l'handbol Onda castellonenc. León d'Alicante, rival de les gracienques aquest cap de setmana, són setenes a la classificació i arriben al partit de Sabadell després de guanyar els últims 3 enfrontaments i només haver perdut un duel com a visitant aquesta temporada. Jana Sobrepera, jugadora de l'Oar, assegura que la plantilla està confiada. Són declaracions a la xarxa.
La confiança és 100% plena entre totes, amb totes les jugadores, i és cert que a poc anem ajustant, però bueno, jo crec que s'ha d'anar partit a partit perquè la Lliga és molt difícil, pots perdre contra el Cavall un classificat sense cap tipus de problema, així que no ens podem confiar amb els punts ni res.
Les de Carol Carmona hauran de sortir connectades des del minut 0 si volen endur-se el partit i posar pressió al Mislata. L'entrenadora sabadellenca avisa que la competició és molt estricta i que no poden permetre desconnexions si volen mantenir-se a la part alta.
L'objectiu és guanyar partit a partit, és molt difícil perquè estem veient que la competició ens posa el límit a cada partit. Tenim la capacitat de, de, sobretot mental, de sobreposar-nos a totes les adversitats, i això està superbé, però en segons quins moments de partit que les coses haurien de ser més fàcils, hem de trobar la manera de connectar-nos i ens està costant en segons quin moment. Però l'objectiu és estar el més amunt possible, però anar partit a partit.
El xiulet inicial del duel entre Verd i Blanques i a la cantina serà al pavelló del carrer Bocaccio dissabte a les 6.
Doncs veurem si és aquesta la bona perquè l'Oar Gràcia Femení finalment assalti el lideratge de la divisió d'honor plata femenina. Oriol Ferran, gràcies, que vagi bé.
Vagi bé, Sergi.
Un minut per arribar a les dues del migdia d'aquest dijous 24 de novembre del 2022. Moment de tancar l'Hotel Suís, el Toni González, amb la seva feina a les vies de so, que us envia una forta abraçada. El programa el podeu recuperar d'aquí uns minuts a radiosabadell.fm i a les nostres xarxes socials. Ara, a partir de les dues, el torn de la Núria García i el Notícies Migdia. Demà, a partir de la una, més Hotel Suís. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.